que ve si el Parisé, que té tot el calendari al cap, no em corregeix. Sí, a les 4, no? Crec, Parisé, no tenim cap partit a les 2, dissabte que ve. 11 en punt, 4 anuncis i tu diràs fins a la 1 de la matinada per analitzar sobretot la situació al Barça després de l'anunci ahir de Xavi de no continuar al capdavant de l'equip a partir de la temporada que ve. Nosaltres, la setmana que ve més. Que vagi bé, adeu-siau.
Superesports amb Xavi Puig.
Soc Irene Paredes, jugadora del Futbol Club Barcelona.
Soc Fermín López, jugador del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
A Mundo Deportivo. Ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Diràs, amb Aleix Parisé.
Les 11 i 3 minuts. Segueix la ràdio esportiva RAC1 en aquest diumenge 28 de gener del 2024, l'endemà de l'enèsima crisi del Barça de Xavi aquesta temporada.
Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb.
Mereix un canvi de rumb. S'havia de fer alguna cosa contundent després del que va passar ahir contra el Villarreal i la va fer el mateix Xavi a la sala de premsa després d'una nit de nervis i de moltes reunions a l'estadi de Montjuïc. La situació era insostenible des del meu punt de vista després de perdre dos títols en 15 dies, de l'esperpent final amb el Villarreal ahir a l'estadi Olímpic Lluís Companys, de situar-se a 10 punts del Madrid a la Lliga, a 11 del Girona, que ha guanyat aquest migdia a Balaïdos. Una lliga que està virtualment perduda pel Barça, només li queda la carta de la Champions, una competició que ara mateix, veient la trajectòria de l'equip, sembla molt difícil que el Barça pugui lluitar per guanyar. Aquest matí Xavi ho ha comunicat ja als jugadors en una reunió que s'ha fet a la Ciutat Esportiva, que ha estat realment emotiva, ara en donarem algun detall, i després el club ha publicat unes declaracions del president Joan Laporta, valorant aquesta decisió de Xavi de deixar l'equip el 30 de juny.
És una fórmula que l'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa, i ell és una llegenda del barcelonisme, és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça. Tinc el convenciment de que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell i de tot el seu estat fins a final de temporada.
Ara escoltarem què ves a dir Laporta als mitjans del club aquest matí. Accepto que es quedi fins al 30 de juny perquè és Xavi, una llegenda del club, qui ho proposa. És el que ha dit el president en alguna d'aquestes declaracions que ha fet. Ara debatrem sobre el que ha dit Joan Laporta, sobre la decisió que va prendre Xavi amb l'Àngel Pich Alonso, que ja el tenim per aquí. Hola, Pichi, què tal?
Què tal?
Bona nit.
Amb el Jordi Roura. Hola, Roura.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. I el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
Els habituals del diumenge. Deixeu-me sumar a la taula també avui, un dia important de gabinet de crisi també, el Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, Parisé, bona nit.
Què tal? Bona nit. I el Damià López. Hola, Dami.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, deixeu-me explicar un parell de detalls que hem pogut saber recuar les últimes hores de tot el que ha passat. Ahir ja, amb el Roger, amb la Laia, amb la Marta, amb el Pou, durant tota la tarda, vespre, nit, matinada, vam estar explicant aquesta reunió de la comissió esportiva, amb el president Joan Laporta al capdavant, els budells de Montjuïc, i després vam escoltar la roda de premsa de Xavi i ho vam debatre també amb moltíssimes veus. Però, per posar una mica de context a aquesta decisió de Xavi, Xavi fa mesos que està patint, que no s'ho està passant bé, perquè és culer, perquè és una persona que s'estima el club, perquè venia amb moltíssima il·lusió i perquè les crítiques, evidentment, l'han acabat afectant. Xavi va venir en un moment molt delicat a l'entitat. Ho va fer, recordo, pagant la clàusula de rescissió de l'alçat de la seva sortida de la seva butxaca. Eren uns 3 milions d'euros que va posar Xavi perquè volia venir al Barça, volia ajudar-lo en aquest moment tan delicat. Per cert, Xavi ha renunciat a l'any de contracte que li quedava. Xavi havia ampliat el seu contracte amb el Barça fins al 2026. Era un any més, la temporada 24-25, més un altre any opcional, que era la 25-26, si es complien una sèrie de requisits la pròxima temporada. Aquest opcional ja no existeix, perquè Xavi el que ha fet és renunciar a l'any de contracte que tenia la 24-25. I ho fa perdonant els calés. Com a mínim això que quedi dit, perquè no molts entrenadors, quan han volgut marxar del club o se'ls ha fet fora, evidentment, han volgut tenir un gest amb el Barça, que està en una delicada situació econòmica. Xavi perdonarà l'any de contracte que tenia sí o sí signat, i evidentment també l'altre any opcional. Doncs bé, Xavi arriba, salva la primera temporada amb aquell 0-4 al Bernabéu, acaba segon a la Lliga, aconsegueix que l'equip vagi de menys a més, un equip que estava enfonsadíssim amb Koeman. La segona temporada guanya la Lliga i la Supercopa d'Espanya, jugant millor defensivament que ofensivament, segurament era la Lliga de l'1-0, però no deixa de ser una Lliga. De fet, és la primera Lliga post-Messi, i això sí que quedarà per la història. El Barça, guanyar una Lliga després que marxés Leo Messi, potser li hauria costat molts més anys. I l'any passat va passar, de la manera que va passar, sense ser un futbol brillant i espectacular en atac, però el Barça va guanyar una Lliga, que és molt complicat, la primera post-Messi, i amb Xavi com a entrenador, i això quedarà per sempre. És cert que aquesta temporada, després d'aquells 2-5-0, a finals de setembre, la cosa s'ha anat torçant i ja no s'ha redreçat. Arriba la derrota amb el Madrid, a finals d'octubre, comencen les crítiques i des de llavors tot ha anat de mal en borràs. Des de la derrota amb el Madrid, els números del Barça i els gols encaixats són espectaculars. De fet, Xavi té clar que no seguirà quan acabi aquesta temporada des d'abans de Nadal. Des d'abans de Nadal. Xavi ja ho té en ment perquè veu que aquest any està sent molt dur, té la sensació que no se'l valora per tot el que ha fet en el primer any i mig al Barça, i comença a veure que la pressió és molt forta i que com que no van bé les coses i les crítiques van en augment, ell té clar des d'abans de Nadal, com a mínim ja ho té al cap, que no vol seguir quan acabi aquesta temporada. Llavors ho sabien tres persones del seu entorn més proper. La derrota a la Supercopa d'Espanya contra el Madrid, això és a mitjans de gener, és el detonant definitiu. Aquí ja sí que ho comunica algun membre de l'estaf. Ja els hi diu, això no va, no sé què passa, però no funciona, i marxaré a final de temporada. Hi ha més gent que comença a saber-ho a mitjans de gener. I la idea, pel que ens expliquen, era fer l'anunci, perquè Xavi ja ho tenia decidit, fer l'anunci abans de l'eliminatòria de Champions contra el Nàpols. Com un estímul, com va dir ell, per rebaixar tensions, per intentar que tots anessin a una, tant dins com fora del vestidor. Aquesta era la idea inicial, abans d'arrencar l'eliminatòria amb el Nàpols a mitjans de febrer. Però, evidentment, tot es precipita ahir a la nit. Hi ha un moment en què Xavi i el seu entorn, ahir a la nit, després de la derrota, debaten si és millor explicar-ho ahir a la nit o fer-ho dimarts a la prèvia contra l'Osasuna. Consideren que s'ha de fer ja, per calmar els ànims, va haver-hi xiulets a Montjuïc, evidentment el públic va acabar molt descontent, i per rebaixar la tensió, les crítiques d'aquestes últimes setmanes decideixen que ho faran ahir a la nit. Xavi fa un flash interview en aquesta primera reunió que té amb el seu staff per decidir que sí, que la roda de premsa ho anunciaran. En aquest flash interview no diu res perquè Xavi encara no havia pogut parlar amb Laporta. Truca des d'un despatx que tenen a Montjuïc a la zona alta de l'estadi, que és on s'estava fent la reunió que ahir us explicava a RAC1 de la comissió esportiva, I Xavi truca per saber si el president baixarà com fa cada partit. El president del Barça, guanyi o no perdin, a Montjuïc baixa cada partit, saluda Xavi, saluda l'estaf i després entra al vestidor i a vegades saluda els jugadors. Doncs Xavi fa el flash interview, no diu res al flash interview perquè vol parlar amb el president Laporta i truquen des de l'estadi i parla amb Alejandro Echeverría. Alejandro Echeverría li diu sí, sí, ara baixem, com fem sempre. I llavors, quan baixen, com explica Xavi, hi ha Alejandro Echeverría, hi ha Laporta, hi ha Deco, hi ha Juste, els hi diu que ha pres la decisió i que no vol seguir un cop acabi la temporada, creu que és el millor pel club. Bé, el que va explicar la roda de premsa, Xavi. Ens diuen que el president Laporta i Alejandro Echeverría intenten convèncer-lo que no es precipiti, que encara confien en ell, que se'n sortiran, que segueixin treballant, que creuen en aquest projecte i que creuen que poden revertir la situació. I Xavi els diu que no, que la decisió està presa des de fa mesos, que no és una decisió en calent, que ja fa mesos que li passa pel cap i que tot el que ha anat passant durant tot aquest mes de gener, la pèrdua de la Supercopa, la pèrdua de la Copa i aquest distanciament a la Lliga, ha fet que prengui ara la decisió per intentar acabar de la millor manera possible la temporada. Llavors el que fa Xavi és sortir d'aquest despatx on hi havia el president Laporta i la resta, parla amb el seu staff, els diu, vaig a la sala de premsa i ho anunciaré. I aquí és on ell ho anuncia. Ahir Xavi no pot parlar amb els jugadors perquè els jugadors aquest any, quan acaben els partits a Montjuïc, es dutxen molt ràpid i tots els jugadors junts agafen un autocar i se'n van tots junts en autocar fins a la ciutat esportiva on tenen els cotxes. Llavors, aquest autocar, amb totes aquestes reunions que hi va haver-hi, l'autocar ja havia marxat. No hi havia cap jugador a Montjuïc quan Xavi surt a la sala de premsa. De fet, ens diuen que uns quants jugadors, ahir a la nit, ja de matinada, truquen Xavi Hernández per saber com està, per donar-li ànims i per demanar-li que no marxi, que s'ho repensi, que els jugadors estan amb ell. Això ahir a la nit. I avui hi ha hagut reunió amb els jugadors en un vestidor, tots els futbolistes de la plantilla, i després hi ha hagut trobades privades d'alguns jugadors que han anat al despatx de Xavi de la ciutat esportiva i han volgut parlar en privat amb Xavi. Ens expliquen que molts elogis, molta emotivitat, tant en públic com en privat, molt bones paraules, i que hi ha hagut jugadors que li han dit què hem de fer, míster, perquè canviïs d'opinió. Perquè els jugadors continuen creient en Xavi Hernández. De fet, posaré un nom sobre la taula. Robert Lewandowski, que a vegades tenim la sensació que no sé si es creu massa últimament la idea de Xavi o si està massa amb l'entrenador o no, Robert Lewandowski és un dels que en privat li ha dit a Xavi Hernández què hem de fer perquè canviïs d'opinió. Xavi els ha dit que la decisió està presa i que ho fa pel bé de l'equip, pel bé del club, i que ara només vol centrar-se en acabar bé aquests 4 mesos de temporada. Hi havia unió, pel que ens diuen, ganes de millorar, els jugadors no han volgut carregar-se'l ni fer-se el llit, o això és el que diuen des de dins, però la realitat és que Xavi no se'n sortia. Ho ha tocat tot i no funciona. L'equip sembla que s'aixeca de la lona i de cop i volta, pum, és tan feble mentalment i futbolísticament també que torna a caure estabornit, i això jo crec que s'ha de canviar d'alguna manera. A vegades, per molt que vulguis, hi ha relacions que no funcionen i no saps ben bé per què. La gran pregunta, ara en parlarem amb el Pitch, amb el Rora, amb el Solsona, amb el Dami, amb el Sape. Com hem arribat fins aquí? És culpa de Xavi? Què ha passat aquesta temporada? Per mi, un cúmul de factors que els podem debatre. Per mi no hi ha un culpable clar i Xavi no és el culpable en majúscules. És una part de tot el que ha passat al Barça. Per exemple, es fitxen jugadors, els que es poden, amb les limitacions salarials que té el Barça, que tenen molta qualitat, segurament per nom, però que algun no eren les peces que volia Xavi pel sistema de joc dels quatre migcampistes. Joao Félix, per exemple. S'ha fitxat un substitut de Busquets que no ha rendit com s'esperava d'ell. Hi ha hagut lesions tota la temporada. Tot això suma, sens dubte. Jugadors importantíssims com Ter Stegen, Pedri, De Jong, Gavi, s'han perdut pràcticament tota la temporada, columnes vertebrals de l'equip. El trasllat a Montjuïc, per mi, suma en aquest còctel. El baix rendiment de molts jugadors, que aquí podria ser culpa de Xavi, de l'estaf tècnic, clar que sí. La poca concentració i intensitat en molts partits dels futbolistes, això ja és individualment de cada jugador. Les poques solucions futbolístiques que hem vist des de la banqueta, per mi és evident que hi ha hagut poques solucions futbolístiques a problemes estructurals que tenia el Barça en la sortida de pilota o en la pressió. La poca solidesa defensiva, ahir n'és un clar exemple. La nula efectivitat en atac en molts partits. El Barça no ha xutat, no ha generat ocasions moltes vegades. Un equip trencat al mig del camp, que era l'essència d'aquest Barça i amb Xavi com a jugador. I evidentment hi ha hagut un punt de mala sort, perquè si Lamine Yamal te la fot l'altre dia a Bilbao, vés a saber. El Barça estaria a semis i vés a saber què hauria passat ahir. Mals arbitratges, també s'ha de sumar els mals arbitratges en aquest còctel. Jo crec que tot això suma. Sens dubte, tot això suma. I Xavi n'és una part. Evidentment l'entrenador, el cap d'aquest vestidor, i aquí ja tothom assenyala. Tu poses tot això junt i et fa entrar una dinàmica, per mi, negativa, de la qual és molt difícil sortir-ne. Per això, jo era partidari ahir, i continuo sent-ho avui, d'un canvi immediat, d'un gir de timó radical, perquè És que perilla la quarta posició de la Lliga, potser, si el Barça fa el pressa que continua jugant així. I a mi em sap molt de greu per Xavi. A mi Xavi em cau bé, no el conec personalment de res, però a mi em cau bé. És una llegenda del Barça, el jugador que més partits ha vestit la samarreta blaugrana. I ho ha fet prou bé la temporada passada, amb quatre canyes, que se mantengui, va aconseguir guanyar una Lliga, tocant ell un sistema tàctic. Per tant, alguna cosa ha de tenir amb els seus anys d'experiència com a entrenador i en els seus inicis com a jugador, vull dir, en els seus inicis com a entrenador. Alguna cosa ha de tenir Xavi Hernández, que ha de créixer, clar que ha de créixer a les banquetes, però alguna cosa ha de tenir. Ha fet debutar nanos del planter, que tenen molt bona pinta. Jo no crec que ell sigui el culpable, però un cop entres en aquest cercle viciós, en aquest bucle infinit, en què no surt absolutament res, a mi em sap molt de greu, ja m'agradaria canviar 12 jugadors. Però el món del futbol no va així, i per tant has de canviar la banqueta. I jo no sé si és una bona solució que Xavi aguanti fins al 30 de juny. Ara en parlarem. Jo seria partidari, malauradament, perquè m'hagués agradat molt que Xavi triomfés al Barça, però jo seria partidari ara mateix de canviar les rutines, el dia a dia. Jo no sé si Rafa Márquez o qui sigui ho farà millor o pitjor, però com a mínim s'haurà fet alguna cosa, perquè actualment el Barça fa patir, continua fent patir. Quantes vegades ho hem dit, això? Jo canviaria els conos dels entrenaments, canviaria els exercicis dels entrenaments, canviaria les rutines diàries dels jugadors amb una cara nova al vestidor. És la meva opinió des de fora. Dit això, tant de bo li vagi molt bé a Xavi i això que ha fet li serveixi al Barça per intentar reconduir aquesta situació, acabant els quatre primers a la Lliga i fer un paper digne a la Champions. I tant de bo pugui lluitar per guanyar-la. A mi em sembla ara mateix pràcticament impossible, però tant de bo pugui fer-ho. Dit això, què en penseu? Vinga, Pichi, arranca-te, que t'he vist aquí moltes ganes de dir coses.
Després de tot el que has dit, buf!
No, jo t'he posat context i he donat una mica la meva opinió, perquè jo ara callaré i us deixaré parlar vosaltres.
No, jo ja també penso bastantes coses de les que tu has dit, que sense cap mena de dubte Xavi ha demostrat sobradament que és un culer de cap a peus i que el seu comportament és honest i digne totalment. Que a mi m'hagués agradat com a tu, que li hagués anat molt bé les coses i que hagués guanyat els títols que va guanyar el Pep, els títols que va guanyar Tito. M'hagués encantat, però la realitat és la que hi ha en aquests moments. Aleshores, no sé si serà bo o serà dolent, perquè al món del futbol mai saps. Hi ha teories per tot, però mira, sense anar més lluny, el partit d'ahir, mira si és això que dius, ho has vist tot en un moment i canvia radicalment. La teoria diu que un entrenador, si diu que marxa a final de temporada, perd un grau d'autoritat gran dintre del vestidor, perquè no hi ha cap mena de dubte de que si l'entrenador ha de continuar, no hi haurà cap jugador que se li encararà d'alguna manera o que li dirà, perquè pot arribar un moment, ja sabem que dintre un vestidor el futbolista és la persona més egoista que hi ha, per sistema. I vol guanyar ell, no que guanya l'equip. Primer guanyo jo, i després que guanya l'equip, però vull guanyar jo el primer, no? I, òbviament, bueno, de fet, una prova és que quan els que no juguen, quan estan callats fins que les coses van malament, doncs apareixen i tal, i no sé què, i tal, perquè veuen que és el moment, no? En aquest sentit, aleshores, jo crec que teòricament per autoritat davant del vestidor.
O sigui, et sorprèn, la decisió d'ahir et sorprèn o no?
Sí, a mi m'ha sorprès
molt. Tu havies viscut alguna cosa així d'un entrenador que digui, mira, me'n vaig, però tranquil, me'n vaig al juny? No ho recordes.
No, personalment no. Segur que hi ha moltes, bueno, moltes, segur que hi ha, però jo personalment no ho he vingut mai. Però que això no té res a veure, igual és totalment el contrari, perquè ja et dic, el món del futbol és, si et poso com a exemple, sempre a la nostra època hi havia clubs que no pagaven els jugadors, mira, que no estan cobrant i guanyaven tots els partits, i quan cobraven no guanyaven un partit. Vull dir que no són matemàtiques el món del futbol en aquest sentit. M'ha sorprès, espero que la cosa servisca perquè l'equip reaccione, però també crec que s'ha exagerat molt. I a més m'estranya perquè Xavi coneix perfectament el que és el Barça. I jo crec que s'està exagerant tot, les quantitats, les crítiques. Que no es va criticar Koeman?
No.
Que no es va criticar Luis Enrique? Que no es va criticar el Pep?
Valverde.
A Valverde. Vull dir que s'ha d'entendre que forma part de lo que és el Barça, i el Barça és així sempre ho han dit, que no falta que vinguin de fora, que ja aquí ja la liem nosaltres, no? En aquest sentit, però tampoc crec que hagi estat una cosa d'aquesta, una persecució sense cap mena de dubtes, i que rebaixant la tensió els jugadors es ficaran. Els jugadors s'han de ficar. Per què no van jugar ahir la segona part, com la primera, com la segona d'inici? Per què no han sortit amb la mateixa intensitat la segona part que la primera?
Però això ho hem tants partits...
Però això són coses que... que s'han de provocar d'alguna manera. Vull dir, a mi, és dir, estem dient que és una plantilla que té mancances, pot ser que tingui mancances, però l'any passat vas guanyar la Lliga.
Sí.
Vas guanyar la Lliga amb una solvència defensiva brutal. Em nego a pensar que la marxa de Busquets ha fet tant de mal defensivament. Que sigui sense Busquets i l'equip encaixa el doble de gols que encaixava l'any passat. Em nego jo a pensar-lo. Això que ha tingut lesions, sí, ha tingut lesions, també les ha tingut el Madrid.
Sí, sí.
Bueno, és que...
No, i el Girona, i està allà dalt, sí.
En aquest sentit, per tant... No sé, ja saps de fa temps la meva teoria és que a l'equip li falta consistència i que l'equip defensivament és una ruïna i que s'ha volgut enmascarar dient que no fem gols, que no fem gols, que fallim equacions, que no tenim efectivitat. Fem els mateixos gols que el Madrid, si fa o no fa, però en canvi encaixem el doble. I el problema està en encaixar el doble, que l'equip defensivament... No la defensa, no la defensa. L'equip, l'estructura defensiva de l'equip és vulnerable al 100%.
No, i en això Xavi segurament té part de culpa com a entrenador, sí, no et dic que no.
Bueno, no et dius jo.
No, jo crec que sí, que té part de culpa en això. Jo també l'he sumat en aquest còctel de coses que han anat passant. Ara, Xavi després no pot fer que la Minya mal la foti no, un pam a baix, no pot fer que Cancelo ahir foti una cagada
de juvenil. Jovens, si ha fet coses bones, és obvi, clar que sí. Home, sembla que jo sigui el demoni aquí en aquest sentit respecte. No, el meu pensament és que jo crec que l'equip té millor plantilla per treure molt millors resultats. És una opinió meva, igual jo em poso a entrenar i quedo l'onzè. Però jo crec que se li pot traure més jugo
més
a la plantilla. Que
més suc a la plantilla. No? Jordi, ara que deia això, què? En un vestidor sí? Quan...
Bueno, realment la notícia sorprèn una mica, no? Jo personalment em sap greu, perquè a més, hòstia, hi tinc bon relació, el conegui, i em sap greu que les coses hagin anat com han anat. No? Jo penso que al final tot això hi ha que veure una mica des d'arrel, no? Jo crec que des del primer moment, no, es va donar aquesta una mica aquesta sensació de que bueno, que tot tornaria a ser igual, que hòstia, que tornaríem a jugar bé, que tot això seria meravellós, que no sé què, bueno, potser vam aixecar una mica el llistó, no? La primera, o l'any passat, per dir d'alguna forma, jo crec que el que va fer el Xavi és extraordinari. O sigui, guanyar la Lliga com la va guanyar, que tothom, tota la gent deia, no, és que, escolta, no fotrem res, perquè no sé què, venim d'on veníem, que les baixes, que no sé què, això que fem aquí, tant, això que és tan del Barcelona, no, de rebentar-ho tot, que no fotrem, hòstia, guanya una Lliga. I això crec que té moltíssim mèrit com la va guanyar. A més, la va guanyar amb gent jove. Va fer debutar quantitat de gent, de fet ho ha fet fins ara, i això té molt de mèrit. Això és extraordinari en aquest sentit, no? Per això és tan difícil a vegades entendre el que ha passat aquest any, no? I la realitat és aquesta. Al final, tot aquest cúmul de circumstàncies que has comentat tu i que ha comentat el Pichi, és que al final aquest any ha anat com ha anat. I al final alguna cosa es tenia que fer, perquè ja portàvem setmanes aquí, hòstia, sembla que no va, que no va. I la realitat és que no va. Pel que sigui, no va, no? I en quant a que ell hagi dit això de que se'n va al juny, estic també d'acord una mica amb el que diu l'Àngel, no? Si fos un altre entrenador, que no fos qui és, que no conegués la casa, que no estigués tan fora de dubte la seva entrega, diria que això pot ser perjudicial, pel que deia ell. Tu pots perdre autoritat, els jugadors, depèn de quin vestidor, hòstia, com sap que l'entrenador se'n va el 30 de juny, doncs, però és ell. I en aquest sentit hem d'esperar ben com a les coses. Jo crec que si en ell evidentment està fora de cap dubte, escolta, farà pans i mànigues, però això continua anant bé, perquè la Lliga és veritat que està molt complicada, no ens enganyem, però tenim la Champions, no les sap mai, ja ho veurem, i ell fins al final 30 de juny farà el que sigui, i pel que sembla els jugadors estan amb ell, i per tant aquí no hi té cap problema, no? Que és una decisió no massa habitual, és veritat, però collons, el Xavi tampoc és un tio normal, no? En aquest sentit, és com patrimoni d'aquest club, no? En aquest sentit. I per tant, doncs, hem d'esperar a veure els aconteixements, però és evident que alguna cosa hi havia que fer, no? I en aquest cas sembla ser que ha sigut ell el que ha pres la decisió, no?
I perdona, una cosa. Fins i tot pots pensar, vist el d'això, que guanyar la Lliga l'any passat ha fet mal. Més que bé ha fet mal.
Perquè
jo era dels que pensava que amb la situació a la que va arribar el club, que tardaria, jo vaig dir, 3 o 4 anys com a mínim, a tornar a recuperar el nivell de competitivitat. I cony, clar, i la sorpresa és que als 2 anys guanyes la Lliga ja.
És que és el que comentava.
I això fa una mica... Ja t'exigeixen una vegada...
Ja vols més.
Des d'este punt, no? Del punt de l'any anterior quan quan l'equip era teòrica, és lo que hay, no? Això que us dia, és lo que hay.
Va dir, comença.
Si comencem a l'inici, o sigui, ja la junta directiva es reuneix.
Ahir, vols dir?
Ahir.
Bueno, hi ha una reunió de la comissió esportiva amb els màxims responsables de la...
No habitual. És no. Pel desgavell del resultat de com va anar el partit. Era per decidir alguna cosa. No sabem què. No dic de fotre-la fora ni de res. Però alguna decisió volíem prendre. Parlar, no sé, baixarem al vestidor, escolta, Xavi continuarà, estarem tots, vinga, anem-hi, que confiem, el que sigui. Però alguna cosa volíem fer. El que passa que Xavi es va avançar, va proposar el que va proposar, que la Porta Echevarría el volguessin convèncer o no, ell es va mantenir, però a la junta directiva, a la comissió deportiva, els hi va semblar bé aquesta solució. Val. La roda de premsa va ser una mica sorpresa al principi, però a mesura que anaven avançant els minuts ja vèiem que algú passaria, perquè van tardar una hora a fer la roda de premsa, i aquí estava vosaltres seguint i nosaltres escoltant tot. Bueno, jo no sé si servirà d'alguna cosa. No sé si servirà d'alguna cosa el fet de dir no, és que no continuaré el 30 de juny. Però i d'aquí al 30 de juny? Què fem? És que hem de canviar el rumb. Bueno, però quan el canviaràs? A partir del 30 de juny? Ja serà una altra temporada. Ja ho veurem. Qui serà i qui el canviarà. Però el que es tracta és ara mateix. Servirà perquè els jugadors es motivin més, estiguin més endollats i tot això?
Ell creu que s'alliberaran, que a l'entorn hi haurà menys tensió,
no, però és que...
menys crítiques, perquè hi ha una data de caducitat molt clara i que tots s'uniran i es farà una pinya conjunta per intentar això,
és que jo crec que
sortir d'aquest bucle infinit en què
és que jo crec que Xavi, amb moltes rodes de premsa i des de l'inici, ja es va posar ell mateix la pressió de dir, escolta, nosaltres els títols, i al final, ara, si no guanyem un títol, no continuaré, tot això. Una pressió, jo crec que innecessària. Per què? Perquè el president Laporta ho deia, Xavi també, i la veritat és que jo no sé si és bo això. No sé si és bo. Jo no dic de fotre-la fora, però aquest discurs, el mateix que ha fet Laporta amb aquesta
sí, avui que
gravació i tal, pot servir sense fotre-la fora, sense que plegui el 30 de juny. Escolta, més caràcter, més no sé què, anem-hi, que estem... Els jugadors estaran més endollats, encara que estiguin amb l'entrenador. És un problema de futbolístic, i dius, no és el culpable, no, és el màxim responsable.
No, és el màxim. Jo he dit que té una part de culpa, és evident.
No, és el no màxim és, responsable.
No és el principal culpable, perquè Xavi no pot fer els gols i Xavi no pot dir-li a un defensa no li donis un metre a Gerard Moreno i que el defensa es tiri enrere.
Bueno,
però això és culpa de Xavi? Si Xavi li diu tres vegades, mira, hem analitzat el rival.
No, però aleshores és molt fàcil dir-ho, des d'aquí és molt fàcil dir-ho, però si aquest jugador no fa això, perquè sempre amb les rodes de premsa postpartit, sempre això és una cosa que havíem treballat, doncs l'única manera de canviar el rumb és canviar, o potser d'alguns jugadors, fer un altre sistema, no sé quin, continuar com l'any passat. Dius, és que, com deia el Pitxer, ja estic totalment d'acord, defensivament no, és el bloc defensiu, i es posa molt al focus, i que es diu molt, i estic totalment d'acord, és que si no s'ataca bé, no es defensa bé. Vale, tothom podem estar d'acord. Però és que jo, per mi, el gran problema segueix estant al mig del camp. Punt. Al mig del camp. Que són grans jugadors, ningú discuteix. Que Pedri és un gran jugador, és un talent, el Gundogan, el De Jong, tot. No hi ha Gavi, vale. Però després, quan hi ha transicions dels equips rivals, falta aquest jugador que no s'ha trobat, no han tingut diners per comprar-lo, ha vingut Oriol Romeu, aquí no hi ha ningú, i ell no ha trobat aquesta peça tampoc. Vull dir que els defenses eren els mateixos de l'any passat. I l'any passat eren grans defenses. I aquest any sembla que no siguin tan bons. Vull dir que el tema futbolístic l'ha sobrepassat. No acaba de trobar, no acaba de trobar la, no ha trobat les peces, les tecles. Digues, és que han arribat jugadors que ell va, havia demanat uns jugadors i n'han arribat uns altres. Això passa a molts equips. Però els que han arribat, escolta, si no et convencen, no els posis. Clar, aquí a l'entrenador ha de prendre decisions, i n'ha pres, eh? Perquè des de que va començar Xavi, recordem, amb els dos extrems oberts, al cap d'un temps amb un migcampista més, al cap d'un temps amb dos centrals i dos laterals, després amb tres centrals, vull dir, ha anat movent, però en cap... però no ha trobat a dir, hòstia, el bloc aquest. I jo no sé si això que de la roda de premsa, que no continuarà el 30 de juny, jo no sé si és bo per acabar la temporada, perquè acabar la temporada dona la sensació que ara has de buscar quedar entre els quatre primers.
Sí, sí, que t'ha de ser l'objectiu prioritari.
Què passaria? Ja sé, i no sóc pessimista mai, però has d'entrar a dintre el joc hipotètic. Què passaria si venen dos resultats més dolents un altre cop? Què passarà?
Pues que la situació serà encara més insostenible i potser s'ha de prendre la decisió de que marxis. Eh?
Clar, perquè dius, bueno, ara...
No, vull dir, parlem clar. Jo crec què passaria si el Nàpols t'elimina? Què passaria? I el Barça el 17 de març es queda sense opcions a res.
Però jo crec que amb el Nàpols, jo crec, ho dic de veritat, jo crec que amb el Nàpols el passarà l'eliminatòria.
Tant de bo?
Perquè el Barça no està molt bé, però és que el Nàpols tampoc està molt bé. És que el Nàpols no està bé. Avui ha empatat a 0, sí, però no està bé tampoc. Bueno.
És que futbolísticament l'anàlisi està bastant clara. A Xavi se li ha caigut l'equip i se li havia de donar una volta. Altra cosa és que ja sabem que el futbol a vegades és l'esport del i si, no? Si Lamin hagués fet els gols a Bilbao i ahir no t'anulen el penal, guanyes i una altra cosa i segueixes endavant. També ens expliquen que la decisió estava presa. Això per un costat, la volta se li havia de donar. Però jo crec que la decisió d'anunciar que segueixes fins al juny, però que és a dir, que te'n vas al juny, però que compleres la temporada, a mi no em convenç, jo crec que no li convenç a ningú, sincerament. Només has d'escoltar Laporta avui. Si és que Laporta, tu escoltes textualment el que diu, quan diu, no, li deixo fer perquè és Xavi. Home, o sigui, què passa, que li està fent un favor a Xavi? Això, ets el Barça, eh? O sigui, tu com a president has de fer el que creguis que és millor, no el que consideris que és millor perquè Xavi és una llegenda. Entenc el punt, no?, del que diu Laporta, però en realitat el que està transmetent és que no li acaba de convèncer, que el cos no li demana aguantar Xavi, que el cos el que li demana és posar un altre o destituir-lo. Per tant, fa la sensació que ahir Xavi...
No, o perdona, que sí. Es pot interpretar com que el cos a Laporta, pel que ens expliquen, és vull que compleixis el teu contracte fins al 2026 i que li deixa fer a Xavi de marxar el 30 de juny perquè és Xavi.
Sí, clar, però...
Vull dir que no és que volgués fer-lo fora, sinó que es pot interpretar també com dient no, és que Laporta volia que complís tot això perquè confiava en el projecte, i que per tant li deixa fer lo de marxar a final de temporada perquè és Xavi només.
Sí, Laporta volia que continués, evidentment.
Però igualment no convenç, sí.
No. Laporta volia que continués, però en el moment en què Xavi diu que marxa, aleshores Laporta, jo crec que el cos li demanaria és dir, no, si tu no compleixes el contracte no et quedes fins al 30 de juny. Aleshores jo faig un moviment pel bé de l'equip, no? Ja. Perquè jo crec que qualsevol dirigent no vol tenir a la banqueta un entrenador que sap segur que no continuarà. Vol algú que estigui treballant fent una sèrie de moviments, no? Que, a futur. Perquè si Laporta té un entrenador que no continuarà l'any que ve, quin benefici té això? Jo crec que té més perjudicis que beneficis, perquè jo crec que d'alguna manera donem per fet que, i Xavi ho deia, que això portarà estabilitat. Quina estabilitat? S'ha acabat la història? No. De fet, jo crec que si ara el Barça comencés a guanyar partits i partits i partits, acabaríem tots demanant-li a Xavi que continués. Això és així. Això ens porta a la pregunta. La decisió de Xavi és irrevocable? Segurament sigui irrevocable, però ara posem-nos en un estadi de fantasia en què el Barça comencés a guanyar tots els partits i guanyés la Copa d'Europa. Oi que li acabaríem demanant que continués? Segur. Però, si continua perdent partits, si el Barça fa o dona la imatge d'ahir durant dos o tres partits més, és que al final li acabaran demanant a Laporta que el cessi. A Xavi. Vull dir que això dependrà molt a nivell institucional i a nivell d'afició de l'estat d'ànim del partit a partit. Jo crec que això encara no s'ha acabat. Crec que no s'ha acabat.
Estic d'acord amb el Damià en el tema de que és molt interpretable el que diu Laporta. El que passa que jo també penso, molt bé, si Laporta pensés que el millor era que Xavi no continués i no era, no era la millor opció, el Barça tenia realment a punt un pla B ara mateix per posar un altre entrenador que senti que és capaç de millorar. Crec que també tenia un punt de risc per part del club de dir, ara canvio l'entrenador, poso algú fins al 30 de juny i si no et funciona, que són dos fracassos en una temporada, si no funciona el recanvi, cap on van les mirades? Ja van cap amunt? I si mirem d'aguantar amb Xavi i ens dediquem en aquest temps a buscar que el relleu el puguem mirar i tingui cara i ulls...
Cap amunt ja aniran ara, eh? Ara cap amunt, l'escut que tenia... Sí, sí. Però jo crec... La pantalla que tenia Xavi, però el jo... dir Xavi que marxa al final de temporada...
Sí, sí, ja aquí hi ha un desgast, aquí hi ha un desgast cap amunt, segur. Perquè jo entenc també que si tu ara poses, per exemple, es parlava del cas, que no serà, perquè jo vam explicar ahir, però el cas de Rafa Márquez, i tampoc funciona la teva aposta, són dues pífies, diguem, en una sola temporada. Aquesta no ha funcionat, és evident, la de Xavi no ha funcionat. Però si intentes que mínimament es compleixin els objectius d'aquí al final, és una bala gastada i no dues, i pots intentar que la segona sigui la bona, tenint aquest temps per preparar una mica el relleu de Xavi a la banqueta, no? Jo també tinc la sensació, tu ho explicaves a l'Eix, no?, que Xavi ha pres la decisió, i tinc la sensació també que hi ha un moment en què Xavi decideix una mica morir amb la seva. Jo crec que després del partit contra l'Almeria, no?, també alça una mica la veu, decideix que no compta amb João Félix, que era un jugador que segurament, no?, Laporta i João Mendes venen dient... Jorge Mendes venen dient que és un jugador que es quedarà, i ell deixa de comptar amb ell, comença a comptar amb els joves i apostar decididament per Lamine, per Cubarsí, i jo crec que també és una manera de dir, aquest serà una mica el meu llegat. Jo tinc aquesta sensació que Xavi ha pres decisions una mica pensant, o que es veia...
Canviant Lewandowski també, per exemple, als últims partits.
Decidint de si l'he de canviar. El canvi una mica de dir... Ara moriré amb la meva, passi el que passi, perquè tinc decidit que potser, o intuïa que li podia quedar cop, li podia quedar poc al capdavant del primer equip. I a partir d'aquí estic d'acord amb moltes coses que s'han comentat aquí. Jo crec que Xavi venia d'una expectativa molt baixa, d'una situació amb el Barça molt tocat, amb Koeman, i ell l'eleva. Jo crec que hi ha bons partits de Xavi, que ha estat capaç de fer jugar bé l'equip, de guanyar 0-4 al Bernabéu, la Supercopa, de dotar l'equip d'una solidesa defensiva que li fa guanyar una Lliga, i a partir d'aquí es creen unes expectatives amb Laporta parlant de guanyar el triplet, de guanyar la Champions, de guanyar-ho tot, que eleven el nivell d'exigència respecte al que segurament podia oferir aquest equip. És veritat també que jo crec que Xavi no ha sabut trobar solucions als problemes que ha trobat l'equip. Hem vingut comentant, no?, el partit de l'Anvers i el partit del Betis, però és que se'ns ha anat quedant lluny, lluny, lluny en el temps, i hem anat esperant la reacció, han arribat... No, partits puntuals, estonet amb el Madrid, el partit de l'Atlético, el del Porto a la Champions, aquests que van justets... Hosti, i la reacció no ha acabat d'arribar, no ha acabat d'arribar, no ha acabat d'arribar, i jo crec que Xavi era el responsable d'haver de trobar aquesta solució. Jo, de la roda de premsa d'ahir, em quedo també quan ell diu no sóc capaç de trobar una explicació al que ha passat.
Primera vegada que ho diu això.
Quan jo crec que l'entrenador no té una explicació, tu pots estar, no, fins ara podem estar d'acord o no en el diagnòstic que havia fet Xavi. Ahir ja diu que ell no té una explicació al que ha passat. Jo crec que llavors ja estem una mica al cap del carrer i llavors sí que ens trobem en una situació on t'has de plantejar un canvi a la banqueta. Insisteixo, sense que això suposi tombar o no reconèixer-li a Xavi moltes de les coses que ha fet, com venir en un moment delicat, com fer molt bons partits, com guanyar una Lliga i una Supercopa, com apostar... Haurà fet coses bones i se li hauran de reconèixer a Xavi.
No, guanyar la primera Lliga post-Messi.
I tot això, però també jo crec que és veritat que ara mateix esperàvem solucions d'un entrenador que futbolísticament no les ha sabut trobar. I quan ell diu, no tinc una explicació, doncs crec que llavors ja és molt difícil poder aguantar un entrenador.
És que és molt difícil, és molt difícil. Jo quan vaig estar secretari tècnic, que vam entrar el mes de desembre-gener, l'entrenador, que era Benito Joanet, en una reunió, l'equip no estava dalt de tot.
De l'Espanyol parles?
De l'Espanyol. I Benito Joanet, allà a la reunió, diu, és que jo no ho veig clar. Cessat.
A la que té dubtes, fora, no?
Cessat.
Perquè se'l menja el vestidor.
Clar, si tu no ho veus clar, si tu no ho veus clar... Hòstia, i ets el que has de portar la situació. Si no ho veus clar, que no et veus quasi capaç, perquè no dius capaç, però dius no ho veus clar, hòstia, dius hem de canviar d'entrenador. Vull dir que...
46 segons, i ara seguim. Fem una petita pausa.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Soy el Kai Gündoğan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça, vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça.
Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Està passant volant aquesta nit de ràdio i de Tu diràs, pràcticament 3:15. Aquí seguim amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Anem a sentir, Saperes, què més ha dit Joan Laporta en aquesta compareixença barra entrevista, declaracions que ha fet avui als mitjans del club. Com ha estat tot el dia a la ciutat esportiva i què ha dit el president?
Doncs tota la plantilla convocada per l'entrenament d'aquest matí a Sant Joan d'Espí. Abans de començar, Xavi els ha comunicat el que ja va anunciar ahir en roda de premsa, una decisió que, com explicaves a l'inici, ha deixat tocats a molts jugadors, com ja es va veure també just després del partit amb les seves declaracions. I un cop acabada la sessió, Joan Laporta s'ha trobat amb els jugadors per mostrar-los el suport a Xavi després de la decisió que va prendre i demanar-los un esforç d'aquí a final de temporada. Després, atès als mitjans del club, primer de tot per valorar la decisió de Xavi de plegar, però fer-ho el 30 de juny.
És una fórmula que l'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa, i ell és una llegenda del barcelonisme, és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça. Tinc el convenciment de que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell i de tot el seu staff fins a final de temporada.
Joan Laporta explica també els objectius de l'equip d'aquí a final de temporada.
S'ha de posar tot el que tenim per intentar guanyar la Champions. Estem doncs amb l'eliminatòria contra els Nàpols i anem pas a pas, i jo crec que doncs amb compromís, amb més caràcter, sense perdre la concentració, amb l'entrenador donant-ho tot, que sé que ho farà, i els jugadors amb ple compromís, podrem aconseguir a final de temporada algun dels objectius que ens hem marcat.
Reconeixent això sí, Aleix, que l'equip no està responent a les expectatives generades.
És veritat que aquesta temporada no ens estan sortint les coses com havíem planificat. Venim d'una temporada que es va guanyar la Lliga i la Supercopa d'Espanya i va ser una gran Lliga, i per això doncs amb una plantilla, diguem-ne, millorada, teníem unes expectatives més bones, però cada moment no s'estan complint. Penso que aquí hem de ser conscients que aquesta situació l'hem de capgirar.
A l'hora que ha fet aquesta crida a l'afició perquè faci costat a l'equip en aquest moment tan delicat.
Us demano a tots els culers que veniu a Montjuïc a arribar a l'equip aquest dimecres contra l'Osasuna. Crec que és fonamental el paper de l'afició i vull agrair públicament tot el que estan fent aquesta temporada perquè veritablement demostren que són la millor afició del món.
A Joan Laporta l'han acompanyat avui el vicepresident esportiu Rafael Juste, el director esportiu d'Eco i Enric Massip en aquesta visita al vestidor blaugrana l'endemà de la dura derrota contra el Villarreal.
Què et sembla, Àngel?
Perdona, el què?
No sé, el que diu el president.
Què ha de dir el president?
Vendre il·lusió, no?
Ah, clar, el títol, en aquests moments, el títol que tens més a la mà és la Champions. I mira que la tens lluny, però és el que sí. Tens més a la mà.
2, 4, 6,
perquè
ha passat
11, 11 punts...
Cosa que ja diu molt de quina és la situació de l'equip.
Clar, és que això és la situació de l'equip.
És que clar. És la situació. No, però al final jo crec que és una mica... El que hem comentat abans una mica, no? Jo tinc ja des de que va començar l'etapa aquesta, no? Vull dir, hòstia, al final ens agradi o no, i entenc, lògicament el president té que donar ànims i té que donar una sensació d'optimisme que és així, no? Però hòstia, això com quan comença, el club té que ser conscient de la situació que té el club, no? I des del primer moment se generen, no, és que si la lliga, el triplet, jo crec que ha sigut més raonable anar amb una mica més de baixar una mica més el nivell, bueno, però escolta, la situació del club és la que és. Igual no podem fitxar els cracs mundials que hi havia en aquells moments que anteriorment sí que podíem disputar, els ara no. Estem en una altra situació i potser les expectatives no haguessin sigut tan altes. Després resulta que el Xavi guanya aquesta lliga, que repeteixo, és acollonant el que va fer. I com ho va fer-ho. És espectacular. Tornem a... Doncs jo crec que era el moment altra vegada de tornar a baixar el suflé. És que és difícil. És complicat. Al final, si mires el que hem fitxat, el Barcelona no ha pogut fitxar cap crac mundial, crac de veritat mundial. S'han fitxat molt bons jugadors. A vegades per l'edat, perquè quedaven lliures, i al final no ens enganyem. Un jugador, quan és molt bo i queda lliure, és per algú. Jo crec que, al final... Hem aixecat tant el llistó que després costa una mica. Costa... No, generem tant que és difícil.
És que en aquest sentit, Jordi, crec que... Estic d'acord, Jordi, però el primer que ho ha fet és Xavi.
Sí, sí, sí. Sí,
Xavi,
no,
dient
no,
que aquí busquem l'excel·lència,
sí, sí,
no guanyar.
Sí, sí, sí.
És més important com que guanyar.
Sí, jo parlo en general, que igual...
Si després ni com ni guanyes...
Però després, quan els resultats no han estat els que s'esperaven, sí que ha donat un cop de timó, ha baixat el suflet, dient que estamos en construcción, sí, o reconstrucción.
És que aquí crec que s'han ajuntat dues coses també, perquè jo crec que la porta des de la campanya, no, el seu eslògan és ho tornarem a fer el millor Barça de la història. Jo crec que llavors ell veu un Barça ensorrat anímicament per l'etapa de Bartomeu i envia aquest missatge d'il·lusió que després ha d'intentar mantenir com sigui, i es guanya la Lliga quan segurament ningú ho esperava i eleva encara més aquest discurs, no? Per mantenir la coherència amb tot el que ha vingut dient.
I el futbol és tan gran...
Quan jo estic d'acord en que segurament, i ara sembla molt fàcil dir-ho quan ja ha passat tot, no? Però si tu rebaixes una mica el discurs i guanyes fins i tot la Lliga, estàs per sobre de les teves expectatives i li pots donar més valor a aquella Lliga, de dir, hosti, potser estàvem per tornar a competir, per tornar a ser grans, estem en el camí de fer-ho, i hem guanyat una Lliga quan no ho esperàvem.
I ara estem en una situació semblant a l'inici.
Sí, sí.
Ara tot és un desastre. És veritat, ara tot és un desastre, ja ho veurem. Però el futbol és tan gran que ja ho veurem. Ja ho veurem. Ningú aposta per res a la Champions, ja ho veurem. Però ja ho veurem, ja ho veurem.
No. Bueno, i ara estem, en una situació en què imaginem que tot el que estem comentant ara fos sense la base de la selecció espanyola sub-17, per exemple, o sigui, sense 8 o 9 nanos increïbles que ara t'estan traient el cap des de sota, sense futbolistes joves que d'aquí 2 o 3 anys han de ser la base d'aquest equip. Imagina't que fos sense això. Doncs no, és amb això. I això ho està comandant Xavi. Aleshores, això, el pròxim entrenador que vingui, què passarà? Quina actitud tindrà? Quina línia seguirà? Sabem que Xavi... per circumstàncies segurament, perquè Koeman també apostava, o sigui, Koeman no era dubtós, però sabem que Xavi amb els joves apostava, anava mort, ha fet debutar Héctor Fort per lesió de Valde, pel que sigui, t'ha fet debutar Cubarsí, és un home que entén la casa, però ara mateix són jugadors que no estan fets, però que d'aquí un parell d'anys haurien estat la base de l'equip. És a dir, que hi ha esperança, que hi ha futur i que hi ha present amb aquests futbolistes. Sí, o sigui, que hi ha alguna cosa hi ha alguna cosa a la que agafar-se. És veritat, ja sé el que deies, que fa dos anys hi havia una generació idèntica que es van perdent pel camí, per lesions, etc. Però que de moment aquí hi ha on agafar-se, però que hi ha un entrenador que és qui està comandant això, que per aquí sí que hi havia un motiu molt clar pel qual podies pensar que Xavi havia de continuar. Que seguia amb aquests...
S'hauria d'haver posat el llistó aquí i no han guanyat títols.
En aquesta situació no pots posar la responsabilitat sobre els xavals joves. La responsabilitat ha de ser dels Gundogan, el Frenkie...
No estem parlant d'ara, No estem parlant d'ara. Estem parlant que ara hi ha una base de jugadors que d'aquí dos, tres anys.
Era un futur. Però el problema que té el Barça greu és que s'ha caigut d'un equip que va guanyar la Lliga i que era un equip supercompetitiu i superconsistent, ha caigut totalment, i aquest és el problema que s'ha de solventar, no tots els altres problemes, aquest és el problema que s'ha de solventar.
I
és un problema futbolístic. És un problema futbolístic, no és un problema de vendre fum o de màrqueting, no, és un problema de futbol. El Barça, de ser un equip molt bo defensivament, ha passat a ser... Bueno, em sembla que és el vuitè equip més golejat de primera divisió.
I no creus que perquè l'any passat, la temporada passada, es va guanyar de la manera que es va guanyar, que l'equip es va convertir en un equip, diguéssim, més defensiu, no tan brillant, es va guanyar, però Xavi, l'ADN és... No, si ja ho sé el que em diràs. Ha volgut... tornar a... Escolta, no hem guanyat d'aquesta manera, però a mi m'agrada guanyar, però de la manera que ens agrada jugar amb el Barça. I això jo crec que ha fet que no trobi la solució.
Reconeixem-li que la baixa del porter ha influït una
mica. La baixa del porter
són...
Ai, Pedri, sí, de Jong...
10 o 12 gols més, eh?
Sí, però...
Encaixats, almenys.
Sí,
Gavi,
sí, això
té tota
la raó.
Això ho deies tu, Pedri, i hi ha moltes circumstàncies. I entre elles ha tingut... Hòstia, al final la plantilla no l'ha tingut, com altres equips, és veritat, però l'ha tingut. I al final, quan passa una cosa d'aquestes, no és un factor, són molts factors, i ho t'havies trobat amb molts problemes. Entre altres coses, però això també...
Però hi ha molts equips que tenen lesionats. Quan estava Gavi i quan estava Ter Stegen, l'equip també encaixava més gols que l'any passat, bastants més gols que l'any passat, que no ha estat que s'han lesionat ells i l'equip ha caigut defensivament, l'equip defensivament ja era molt vulnerable.
Però això és difícil d'entendre. Estic segur que ell ha intentat... hòstia, si diu l'any passat som sòlids, aquest any no, hòstia, segur que ha intentat tirar enrere, no? El que passa és que, noi, el futbol a vegades, collons, vols i no pots, no ho sé. Al final, per això és tan difícil d'explicar que vinguis de tanta seguretat defensiva i resulta que ara siguis tan feble en aquest sentit.
Bueno, és que ho estic mirant i sí, té raó el Pichi.
I segur que ho ha provat, home, clar,
mira,
que ho ha provat.
I equips com el Mallorca han encaixat menys gols a la Lliga que el Barça, menys. Rayo Vallecano, menys gols a la Lliga que el Barça. L'Alavés ha encaixat menys gols a la Lliga que el Barça. El Getafe ha encaixat menys gols a la Lliga que el Barça. Les Palmes de Pimi han encaixat 10 gols menys a la Lliga que el Barça, 10 gols menys. El València han encaixat menys, el Betis han encaixat menys, la Reial Societat, l'Atlètic Club de Bilbao, l'Atlètic, el Madrid, el Girona...
Sí, no, sí. És que et trobes amb equips que també... Ja no parlem del Madrid, podem parlar del Girona. Girona, escolta, jugar sense centrals. Només té Blin, per dir alguna cosa. Per què? I jugar un que es diu Antal. I avui ha jugat
Arnau i Blin, avui.
Vull dir, que... sí que són dinàmiques, tot funciona
i guanya, i guanya, i li surt, sí, la dinàmica sí.
No, i guanya
i li xuta, ni Gazzaniga, la treu a la línia
però sí que les lesions sí. Hòstia, és que ara no hi ha Pedri, que és el talent, vale. Quan no hi havia De Jong, perquè no hi havia De Jong, i ara és perquè falta Gavi, però amb un equip que té tants jugadors i jugadors bons, que tot va influint, evidentment que sí, i el porter influeix bastant.
Mira, parlant d'això, dades de gols rebuts, que ho ha estat mirant el Damià López.
Sí, doncs mira, el Barça no rebia 5 gols en Lliga a casa des de feia 61 anys, en un partit al Camp Nou contra el Madrid, una derrota per 1-5 al 1963. No havia tornat a passar. I l'última vegada que el Barça va rebre 5 gols a casa en qualsevol competició va ser a la Supercopa d'Espanya, de la temporada 94-95, contra el Saragossa 4-5. Partit recordat per...
La no aturada de
la que es tira com una palomita, així, que fa així, que cau...
Intenta
fer la palomita i nyac!
mans, sí. Desgraciada actuació aquell dia.
Era el debut de Lopetegui, recent fitxat del Logroñés, venia de ser convocat amb Espanya.
94, vaja, un dia al 94.
Un dia als Estats Units amb Clemente. Els números dels últims partits són esfereïdors. En 3 dels últims 5 el Barça ha aconseguit 4 gols o més.
És que aquesta és...
4-1, sí, sí, és que la 4-4 els va rebent el Barça com a xurros. 4-1 contra el Madrid a la Supercopa, 4-2 contra l'Atlètic a la Copa i 3-5 contra el Villarreal en Lliga. En aquests 5 partits ha rebut 16 gols, més de 3 per partit. 9 gols rebut els últims 2 partits són números inacceptables. L'altre dia explicàvem el problema del Barça amb els gols encaixats en inicis de partits. A banda d'això, el problema doncs és global. 29 gols rebuts en 21 jornades de Lliga. Fixa't, la temporada passada, aquestes alçades, a la jornada 21, aquest any diem 29 gols, n'havien encaixat 7. 22 gols menys. L'any passat 7.
Aquest any 22 més.
3 vegades més gols encaixats que la temporada passada.
I ara parles...
Ah, perdona, 4, clar, 7 per 4, 28, sí, sí.
I ara parles dels jugadors i dius, aquell, Lewandowski, hòstia, no està bé, ja s'ha fet gran. L'altre, no trobes a ningú que ho faci bé. I en canvi, parles d'altres equips i tots estan per sobre del rendiment. Vull dir, quan no tots els jugadors o pràcticament tots els jugadors estan per sota el seu rendiment, home, aquí hi ha alguna cosa té a veure, no?
40 segons, i tenim una dada jove també molt interessant, i hem d'acabar d'escoltar el discurs de Xavi. Com ha anat variant en aquestes últimes setmanes en què, com us hem explicat, ja tenia en ment plegar a final d'aquesta temporada?
RAC 1. Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Només queden 5 dies. Basic Fit.
Ho has sentit bé, arriben les rebaixes a Fort Nicolás, concessionari oficial Ford. Renovem el nostre estoc i tenim descomptes brutals en tota la gamma Ford. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Increïble, no? Només del 15 al 31 de gener. Vine a les rebaixes de Fort Nicolás.
RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Quatre minuts i la mitjanit. Va, aquí seguim, encara hem d'escoltar moltes coses, hem de recordar, per exemple, què va passar en aquell any de Luis Enrique, que és una de les poques vegades que jo recordo que un entrenador del Barça hagi dit que a final de temporada se n'anirà i que ho anunciés, allò a mitja temporada, com ha fet igual que Xavi ara. I hem de recordar també el discurs de Xavi, com ha evolucionat durant tot aquest mes de gener en què han anat caient Supercopa, Copa, i ara sembla que també la Lliga, de forma virtual, no matemàtica, però que també el Barça li dirà, diu, aquest tercer títol. Abans, però, mira, ara que parlàvem de dades, entra l'Oriol Jové aquí a l'estudi.
Dada Jové.
Hola, Oriol.
Hola, bona nit.
A veure, activa la base de dades... Dada Jové, què portes avui?
Mira, arrel dels números que explicava el Damià, i com a aperitiu, evidentment, és el Barça que encaixa més gols en molt de temps. A la Lliga en porta 29 en 21 partits, que és la xifra més alta des de la temporada 2002-2003. Fa 20 anys, 21 de fet. Llavors el Barça n'havia encaixat 30, però des d'aquesta temporada 2002-2003 és la temporada amb més gols encaixats a la Lliga.
Perdoneu, això és Antic...
Okay, és aquella Serra Ferrer, va ser recordada de pasta.
És aquella,
sí,
no?
Antic... Bueno, Bengal.
Serra Ferrer i Antic, és?
De la Cruz, no? Toño
de
la Cruz.
Ah, Toño, que fa un partit, correcte.
I Antic.
Hosti, que no l'he dit de Madrid.
Sí, el partit de la Cruz.
Sí, senyor.
Una derrota.
No, llavors, Serra Ferrer no és després?
És anterior,
eh? És anterior. Ara que em confonia, sí. En aquella època de la presidència de Gaspar, no?, que marxa Núñez i hi ha tots aquells anys convulsos. Sí.
De fet, el mes de gener és quan marxa Van Gaal, justament. El seu últim partit amb el Barça és el 26 de gener. Ahir Xavi fa l'anunci el 27 de gener. Per tant, no...
Paral·lelismes, eh?
No és per dir que són situacions calgades, ni molt menys, perquè a més en aquell cas doncs va fer les maletes, però també va haver-hi un mes de gener complicat. En qualsevol cas, la dada que et portava, que remirant aquesta tarda m'ha cridat l'atenció, és la següent. El Barça té 124 anys d'història. Això, si ho traslladem a mesos d'història, 124 anys, són 1.500 mesos d'història, és a dir, concretament 1.489 mesos.
La farigola de Lleida és, però bona.
No, escolta'm bé. D'aquests 1.489 mesos d'història del Barça,
sí.
El gener del 2024, és a dir, el mes actual,
sí.
És el mes que més gols ha encaixat el Barça.
En tota la seva història?
En tota la seva història, no hi ha hagut cap mes, de cap any, des del novembre del 1899, que el Barça hagi rebut tants gols com aquest mes de gener, no que n'ha rebut 19.
No s'ha acabat, que hi ha partit dimecres, no?
Clar, ho pot ampliar-ho.
En porta 19.
Mira, el dia 31 dimecres hi ha partit encara.
19 en contra, 19 en contra en tot el mes de gener, val.
Per ara ja ha superat el rècord, que eren 18 el mes de març de l'any 1930.
És increïble la base de dades que té aquest tio, eh? No, perquè aquesta dada és molt bèstia, eh?
És molt bèstia.
És el mes de la història del Barça en què més gols s'han encaixat, eh?
Clar, de 1.489, eh? Que té mèrit, eh, el tema.
Home, realment la defensa de...